Ràdio Vilafranca.
Un dijous més tenim Alimentació Conscient, aquest binomi que uneix salut i alimentació. Avui per parlar d'una qüestió que cada vegada preocupa més i és el consum de begudes energètiques entre adolescents. Ens preguntem, volem saber si són segures, quins riscos tenen i, sobretot, quines alternatives més saludables els podem oferir. Respostes que ens donaran un duet que ja comença a ser habitual a l'Alimentació Conscient, format per l'Alba Ribas, dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès-Garraf. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Moltes gràcies per convidar-me.
I l'Àngels Miró, cuinera. Ben tornada.
Gràcies. Hola, bon dia.
Suposo que és una qüestió que neguiteja sobretot els pares i mares i que us arriba i us trasllada, no, Alba?
Sí, ens fan moltes consultes sobre aquestes begudes refrescants i avui portem també alternatives.
Comencem pel principi. Què són, què contenen exactament aquestes llaunes, aquestes ampolles que englobem sota el nom de begudes energètiques?
Contenen cafeïna, sucre i altres substàncies estimulants com la taurina. El problema és que moltes persones, sobretot els adolescents, que està de moda, no? I perceben com si es fossin inofensives o les utilitzen en context esportiu o festiu, no? Però sabem que el seu consum s'associa a riscos per a la salut i altres conductes de risc, ja que relacionen amb consum d'alcohol i tabac.
Va tot junt.
Se sol barrejar a vegades.
Quines opcions tenim? Perquè hem dit, donarem alternatives, perquè, clar, és el que tots els que ens escolten volen. Ja sabem que això no és pas beneficiós, però què podem oferir a canvi?
Exacte. A veure, sempre la beguda de la primera elecció sabem que és l'aigua, i si no, també podem elaborar algunes receptes que ens parlarà l'Àngels avui, no? Que potser no estan tan de moda, però sí que podem intentar normalitzar-les i provar-ne l'ús, no? Per si ens agraden, no? I fer-les atractives també des de casa, no? Normalitzant una miqueta.
Sí, perquè l'aigua és zero atractiva.
Sí, exacte, sí, sí. Però bueno, sabem que és de consum...
Saludable, i
tant. És consum principal, eh?
I tant, i tant. Si haguessis de donar 3-4 consells bàsics i fàcils per famílies i adolescents, quins són, Alba? Quin és el missatge?
Relacionat amb aquest tipus de begudes, primer de tot, evitar-ne el consum habitual, no? Sabem que aquestes begudes no estan recomanades per menors ni per adults. Pel que dèiem, tenen molta cafeïna i sucre i poden provocar nerviosisme, alteracions del son i dependència. En segon lloc, vigilar la barreja amb l'alcohol, que és especialment perillós, i pot emmascarar els efectes i augmentar els efectes de l'alcohol i augmentar conductes de risc. El tercer consell és buscar alternatives naturals, aigua, infusions fredes, batuts de fruita. Hi ha moltes opcions refrescants i saludables. I sobretot des de casa, com a quart consell, i crec que podria ser el més important, donar exemple, no? Des de casa, que els hàbits familiars influeixen molt, no normalitzar-ho i sí normalitzar alternatives saludables.
Alba, has vingut amb una guia sota el braç que t'agrada molt i la fas servir sovint i vols recomanar-la, a més a més.
Exacte. És la guia dels 4 passos per menjar millor, que la treballem molt des d'Atenció Primària. És una guia que s'ha elaborat des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, i la treballem per millorar, per guiar, perquè és molt completa i pas a pas per millorar hàbits saludables. Parlarem avui de trucs per canviar a aigua. Són 5 o 6 consells. A casa disposem sempre d'aigua, de fàcil accés, en un lloc fresc, sobretot ara que ve la calor. Evitarem comprar begudes que no siguin aigua, sucs, per exemple, val? No normalitzar els sucs, és a dir, evitar comprar-los i tenir-los a casa. Quan tenim un àpat, quan durant els àpats tenim una gerra o ampolla de vidre amb aigua sobre la taula. Si estem a fora de casa, demanar aigua. Cada vegada més hi ha establiments, també restauració, que ofereixen un servei gratuït d'aigua no envasada. I per últim, doncs, dur una petita cantimplora d'aigua a la bossa i així, si tenim set fora de casa, doncs, ens podem hidratar durant els desplaçaments. I si estem a l'excursió, a la feina, on sigui.
Alba, quan parles d'aigua, tant serveix l'aigua natural com l'aigua amb gas?
Estem parlant de principalment aigua, però l'aigua amb gas seria una alternativa.
També.
D'acord? No, sí. Parlem del sucre.
Vinga.
Perquè sabem que les begudes sovint porten un
molt
excés
de sucre.
Un excés de sucre.
En som conscients. No sé si fins a quin punt, però sí que tenim una idea.
Llavors,
sí.
El consell és reduir la quantitat de sucre per reduir, doncs, reduir al màxim la ingesta de begudes ensucrades energètiques, minimitzar la quantitat de sucre que afegim manualment, evitar, com dèiem, sucs de fruita, tant els comercials com fet a casa, i si els fem, doncs, les receptes, doncs, reduir la quantitat de sucre a la meitat, per exemple. Segurament que heu fet ja alguna recepta, no?
Sí, perquè fa dies que tenim calor.
Fem alguna recepta, doncs intentem, no? Algun pastís, no? Intentem reduir la quantitat de sucre, a veure com queda. No sé si ho heu fet vosaltres a casa.
Sí, o substituir per dàtils i per altres aliments més sans, no?
Molt bé. Doncs la millor beguda és l'aigua durant els àpats com entre àpats. Si algun dia vols prendre alguna beguda diferent, doncs pots escollir una aigua amb gas, com suggeries, Sílvia, un suc de fruita sense sucres afegits, una infusió, etc. I després també parlar dels endolcidors com xarops, sucre moré, fructosa, mel, concentrats de fruites, melasses, edulcorants artificials, que no suposen cap avantatge per a la salut, perquè són artificials i, per tant, és millor no consumir-ne. Consumirem si necessitem, doncs, no aportar calories en la recepta, però millor evitar aquest tipus de productes.
Sobretot treure'ls del dia a dia, no? Si és un consum ocasional...
Exacte, molt bé, Sílvia. Així,
tampoc això passaria
mateix,
res,
exacte,
no?
Exacte, sí, al dia a dia. Acostumar-nos a consumir productes més aviat naturals, no? I evitar els processats, que ara anem amb els processats, no? Doncs, que sigui el consum, no comprar-ne de forma habitual, basar-nos en una alimentació saludable, oferir aquests aliments saludables a nadons i infants petits, no? I perquè estan descobrint gustos als aliments i és bo que coneguin els gustos naturals dels aliments perquè en el futur gaudeixin de les preparacions d'aliments frescos i mínimament processats. Un últim punt sobre els processats. Doncs de gaudir amb la preparació dels aliments, recuperar receptes familiars i populars i les possibilitats gastronòmiques del nostre entorn, innovar amb les receptes i cuina actuals. Ja sabem que cuinar és un acte gratificant i no ha de requerir necessàriament massa temps ni habilitats.
No sé si la cuinera estarà d'acord. Què és gratificant si la resta també la compres?
Sí, home, temps sí que es necessita, eh? Qualsevol plat, per fàcil que sigui, necessita el temps i dedicació, paciència.
Una cosa abans de seguir avançant, Alba, que has dit que desterrem els sucs del dia a dia, perquè hi ha la falsa sensació o creença de que el suc, per més natural que sigui, és molt bo, no? Fa molt bé. I no hi pensem en la quantitat de sucres que amaga.
Estem parlant de sucs naturals?
Sucs naturals, sí. Els brics ja estan desterrats de l'inici, no?
Sucs naturals.
Però penses, no? Diuen, no, és que l'he fet jo, és que és un suc de taronja acabat de fer. Sí, clar. Però...
Clar, canvia la composició de la sucre. L'absorció de la sucre canvia, perquè no continua sent un sucre naturalment de la fruita, però la seva absorció és diferent perquè li traiem la fibra. Per tant, per això la recomanació de menjar-nos la fruita sencera, perquè tenim la fibra.
Aquest és el quid de la qüestió.
Sí.
La pregunta del milió és aquesta. Són realment beneficioses les begudes energètiques o n'estem fent un gra massa i tampoc n'hi ha per tant?
No són beneficioses. Tenim estudis que ens indiquen que el consum habitual en adolescents s'associa a problemes cardiovasculars, com palpitacions i pressió alta, trastorns del son, ansietat i irritabilitat, major probabilitat de consum de tabac i alcohol i pitjor rendiment acadèmic. A més, com més grans són i més... els adolescents, a vegades, ens trobem que quan més grans són, no? I més a nivell educatiu tenen, també més en consumeixen, i especialment els nois. Això ens diuen els estudis.
Els nois, més que les noies.
Sí, això ens diuen les estadístiques, Sílvia.
I és curiós que van associades com a dos moments, no? A la festa, com tu deies, unit a altres substàncies, i també a l'estudi, no?
També
allò, quan necessites estar molt concentrat, tens exàmens per davant, també recorre aquest tipus de beguda.
Sí, perquè hi ha una necessitat, no?, de més rendiment, de més estar despert, no?, per compensar aquest cansament, i pot ser contraproduent.
I pel que deia, segons aquests estudis, no se'n fa un consum puntual.
Exacte.
Sinó que un cop entra, es queda, no?
El problema és la normalització i la freqüència. Hem de tenir clar que no són una beguda refrescant i que són, sí, són estimulants.
I a més és que són artificials totalment, no? Són pura síntesi.
Exacte. Són artificials, sí.
Anem a mercat, que sempre ens agrada quan ens acompanyen les nostres dietistes nutricionistes, i avui, a més, tenim una cuinera que ens triarà el bo i millor dels productes de temporada d'aquest inicis de juny. Encara no hem estrenat l'estiu, però la calor d'estiu sí que ens acompanya. Què trobem?
Trobem una gran varietat ja de fruites ideals per hidratar-nos. Hi ha les esperades cireres, albercocs, síndria, meló, préssecs, llimones, Àngels?
Sí, sí. També encara hi ha... Encara tenim uns dies de maduixes.
També.
I aviat les peres de Sant Joan.
És veritat que són tan efímeres que durant, si no espaviles, no les tastes.
Però són molt gustoses.
Sí, sí, sí.
Aquestes fruites són riques en aigua, vitamines i antioxidants, i són perfectes per alternatives naturals a les begudes energètiques que estàvem explicant. Parlem ara
de verdures.
Àngels, de verdures, sí.
Doncs ara tenim, ja n'hi ha al mercat, però cada vegada més, albergínia, all, carbassó, ceba, cogombra, mongeta tendra, patata, pebrot i tomàquet.
I què ens prepararàs, Àngels?
Doncs algunes receptes amb productes que ja estan de temporada i altres que no. I bé, podem versificar tot el que vulguem.
I tant, amb què comencem?
Doncs comencem amb sucs saludables per fer a casa, sans i naturals. Jo crec que són un gran complement vitamínic, si no l'Alba ja em corregirà, i que tenen aspectes beneficiosos com mèdics i dietètics. Contenen vitamines i minerals i són elements essencials per sentir-se bé i mantenir-se fort. Són fàcils de preparar. Necessitem pocs estris. Un ganivet, una cassola, el colador o espremedor, batedora. I avui en dia, que a moltes cases hi ha robots de cuina, liquadores, etc, etc, i que molts i moltes ja estem somiant amb el robot ajudant de cuina.
Moltes vegades aquests estris crien pols, eh? Aviam si amb aquestes idees que ens donen els fem servir.
A veure si tenim sort, doncs. Ingredients, tant com vulguis. Podem utilitzar el calendari de fruites i hortalisses de temporada. Jo faig servir el calendari dels pagesos, que ja l'Alba ha dit les fruites que recomana, i jo us he fet un tastet de les verdures.
Sí, és veritat que el té aquí, a costat.
Bueno, amb les verdures i els fruits podem fer sucs, sorbets, granissats, fins i tot els podem fer servir com a còctel o aperitiu. També no ens oblidem de les infusions fredes, amb un bon te de rooibos o gelat, una herba diurètica que ens va molt bé per descansar les cames o per activar la...
Sí, sí, a l'estiu, quan
la
les
circulació.
Cames estan pesades,
exacte,
no?
Exacte, la circulació, etc, que és la dent de lleó.
Sí.
Per exemple, com... bueno, hi ha moltes, eh?
Sí,
no
sí.
Acabaríem. Doncs aprofitant la vinentesa us donaré algunes receptes de suc. Per exemple, el clàssic, la llimona, que no ens falla mai, i que ara n'hi ha molts jardins tenen llimones que es fan malbé i tot.
Aviam, una bona llimonada, com ha de ser?
Mira, jo hi poso 3 llimones partides a quarts o a trossets, amb la pell i tot. 1 litre d'aigua i 2 fulles de menta. I ho trituro tot. amb la licuadora o amb la batedora, amb el que tinguem. Ho passem per un sedàs i el posem a refredar. I a l'hora de servir, si ens sembla que ha quedat molt forta, hi podem afegir alguna cullerada de sucre al gust, sense passar-nos. I afegim una fulleta de menta per acabar-li de donar el toc i el sabor de la menta.
Ben fresquet, no?, de Nevada.
Ben fresquet. Un altre suc podria ser d'albercoc i pinya, que ara venen els albercocs i la pinya, que sempre ara en tenim tot l'any, igual que el plàtans, també en tenim tot l'any. Fem servir 200 grams d'albercocs, 500 grams de pinya natural, mitja llimona i mig litre d'aigua. Pelem la pinya, li traiem els ulls i la fem a trossets. Els albercocs no cal parar-los, tan sols rentar-los bé i treure'ls i els pinyols. Triturar-ho tot i colar. Si ho feu amb la licadora, no cal. I aboquem tot això en una gerra. Afegim el suc de la llimona i l'aigua. Ho deixem refredar o bé podem posar menys aigua i afegir glaçons. Un altre que també ja és de temporada, el suc de tomàquet i pastanaga. 6 tomàquets, 6 pastanagues, pelem els tomàquets i les pastanagues, ho passem tot per la licuadora i ho servim tot seguit. Per donar-li color, també li podem afegir unes fulles d'espinacs en cru quan ho triturem. Si veiem que ha quedat molt espès, li podem afegir una miqueta d'aigua o uns glaçons. Un altre, que ben aviat en tindrem. Suc de raïm. Mitja llimona, 500 grams de raïm. I 4 pomes.
Quin t'agrada? Negre, blanc?
Aquí és negre,
negre,
però podem posar el que vulguem. I 4 pomes, ja les he dit, sí. Pelarem les pomes i la llimona, juntament amb el raïm, ho triturarem i passarem pel colador xinès. Hi afegirem uns quants glaçons i ho servirem ben fred. També he fet una aigua d'ametlles, que podem fer servir 200 grams d'ametlles, un litre d'aigua, sal, canyella o vainilla. Posem les ametlles en remunt amb aigua de 8 a 12 hores. Les rentem i les escorrem per obtenir després una pasta. Afegim les ametlles en una batedora i ho batem durant uns 2 minuts. Ho barregem per un colador de tela, perquè així no ens passarà cap engruna. I aquesta recepta és fàcil i perfecta per acompanyar cafè, fins i tot per esmorzar, prendre-se-la com substitució de la llet de vaca. I no té cap secret.
Ben fàcil, sí, sí. Si la compres, pagues una morterada.
Exacte. I tenim un envàs, i etcètera. I hem d'anar carregats al súper.
Sí, sí, sí.
Batut, i un batut de fruites, també us he fet.
Explica.
Un terç de plàtan batut, un terç de suc de taronja, un terç de suc de llimona. Es barregen bé els 3 ingredients, es posen en copes amples i es deixa al refrigerador durant un parell d'hores. Ho decorem amb fulles de menta. I per últim, us he fet un meló en cogombre. Agafem un cogombre i el doble de pes de meló. O sigui, el doble de pes del cogombre amb meló. Ho posem tot triturat a la licuadora o on vulguem, o el que tinguem, i després ho colem. Ho servim acompanyat d'uns quants daus de meló. Podem salar lleugerament el bocal del got abans de posar-hi el suc, mullant-lo primer amb aigua i passant-lo després per una mica de sal fina. Podem servir com un còctel.
I per què aquest toc de la sal al got?
Perquè ho podem servir a l'hora de fer l'aperitiu, tant amb salat com amb dolç. Si volem fer salat, li posem la sal. Si el volem dolç, doncs li posem canyella o li posem sucre.
A triar. Que xules aquestes propostes, aquests sucs. Llimonada, suc d'albercoc i pinya, tomàquet i pastanaga, de raïm, aquesta aigua d'ametlles, batuts de fruites i aquest meló en cogombre. Moltes gràcies, Àngels.
I sense sucre.
És veritat, no l'hem fet servir. I acabem amb el consell del mes. Alba, quin és?
Si necessitem energia, cuidem el descans, l'alimentació i la hidratació. Les begudes energètiques no són la solució, són un problema a llarg termini. I si tenim set, millor una beguda feta a casa.
I tant. Fer suc a casa té moltes avantatges.
I avui l'Àngels ens ha regalat tota aquesta pila de receptes per poder fer el canvi, aquesta transició.
Puc fer una pregunta? On trobem la guia aquesta, magnífica?
La guia, sí, molt bé. La guia la trobem. La guia de 4 passos per menjar millor la trobem en... Les tenim a atenció primària i també la trobem en un buscador a internet, un Google, per exemple, posant simplement guia de 4 passos per menjar millor i ens surt en les primeres opcions. És una, veureu que és un petit llibret verd i ja està en PDF.
D'acord.
Amb consells que són or.
I tant.
Alba Ribas i Àngels Miró, feu un duet imbatible. M'ha agradat molt tornar-vos a reunir aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Que vagi molt bé l'estiu. Gràcies.
Gràcies, igualment. Bon estiu, Sílvia.
Gràcies, bon estiu i bones vacances. És un instant, un moment, i ja ho és tot diferent, i el cos s'entopa la vida.
Penedès en xarxa.
Un cop torna l'alegria, ha remuntat la partida, i allò que et va preocupar, que ho passes a comprar, i ara desprens energia.
Mets energia, canten els búhos i no cal prendre's una beguda energètica, com ens han deixat ben clar la nostra nutricionista i la nostra cuinera, sinó que hi ha alternatives molt millors i molt més saludables. Ens encaminem amb búhos a 11:45, a la última cita amb l'actualitat alt i baix penedesenca d'avui. Fins que detall de cop et pot canviar.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament d'Olèrdola reforçarà serveis municipals amb 7 nous llocs de treball. Amb els vots favorables de les tres formacions que comparteixen el govern municipal, Impulsem Olèrdola, Esquerra Republicana i PSC i l'abstenció d'Alternativa per Olèrdola, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat aquest dimarts al vespre una modificació de llocs de treball i de plantilla de l'Ajuntament que comporta l'aprovació de 5 nous llocs de treball per aquest 2026 i la perspectiva en una segona fase de crear-ne 2 més pel 2028. La modificació per aquest 2026 suposa crear una plaça A1 d'enginyer, una D2 de tècnic de promoció econòmica, ocupació i turisme i 3 places C1 d'administratiu. En la segona fase es crearà un lloc oficial d'oficial paleta i un altre de PO per a la brigada. La regidora de Recursos Humans, Fina Mascaró, resumia que la reorganització busca prestar serveis públics més eficients i millorar l'atenció a la ciutadania amb la voluntat des del govern municipal de seguir treballant per fer una feina de qualitat. El ple d'aquest dimarts també va aprovar per unanimitat la licitació de les obres de la coberta de la pista de Sant Pere Molanta. Sant Llorenç d'Hortons completa una nova plantació de vegetació als carrers en obres de la plataforma única. S'han finalitzat els treballs de plantació de vegetació als escocells correguts dels nous carrers dins la primera fase del projecte de la plataforma única a Sant Llorenç d'Hortons. A més dels arbres ja plantats, s'hi han incorporat espècies arbustives i plantes vivaces seleccionades per millorar el valor paisatgístic i la funcionalitat de l'espai urbà. Aquesta actuació busca afavorir la infiltració de l'aigua de pluja, fomentar la biodiversitat i contribuir a la regulació de la temperatura als carrers, avançant cap a un entorn més sostenible i confortable. L'Arbós organitza un taller participatiu per combatre l'edatisme des d'una perspectiva de gènere. L'Ajuntament de l'Arbós impulsa el taller participatiu Saps què és l'edatisme?, una iniciativa de sensibilització i reflexió social centrada en la discriminació per edat i analitzada des d'una perspectiva de gènere. L'activitat se celebrarà aquest divendres a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal. El taller, que és amb entrada lliure i gratuïta, anirà a càrrec de Maribel Zabal i Julia Rosario i proposa un espai participatiu per compartir experiències, identificar prejudicis socials i fomentar una mirada més inclusiva envers totes les etapes de la vida. Amb la pregunta «Algun cop t'has sentit discriminada per l'edat?», la jornada convida la ciutadania a reflexionar sobre una problemàtica cada vegada més present, però encara poc visibilitzada. I els gegants de Vilafranca conviden l'Àliga a la 43a Diada de la Vigília de Corpus amb motiu del seu centenari. Ahir a la tarda, Vilafranca celebrava la 43a Diada dels gegants de la Vigília de Corpus amb la participació dels nans, els capgrossos i els gegants de Vilafranca, tal com és habitual, però enguany també amb la participació de l'Àliga de Vilafranca, que aquest 3 de juny ha complert 100 anys des que va sortir per primera vegada. La cercavila, amb inici i final a la plaça de la Vila, va passar per diversos carrers del centre. Tal com explicava Jordi Uller, cap de colla dels gegants de Vilafranca, és important mantenir viva la Diada de Corpus, ja que ens transporta als orígens de les peces que avui dia surten als carrers de la vila. La Diada dels gegants de la Vigília de Corpus va cloure amb una xocolatada i amb l'entrega d'un obsequi, un ioió, pels més petits.
Penedès en xarxa.
Let's go, girls. Posem punt i final a l'última hora del magazín d'aquest dijous parlant de la vinya amb veu de dona, amb un nou capítol de l'Empel. Avui l'Eva Plazas, acompanyada de dues convidades més, ens parlaran del cava de paratge qualificat. Benvinguts i benvingudes a l'Empel. Avui a l'Empel parlarem d'origen, d'un lloc concret, d'una vinya, d'un paisatge. Parlarem del cava de paratge qualificat. Un cava que va més enllà del temps de criança, més de 36 mesos, i que ens situa en una idea molt clara, la d'un cava de finca, un cava de vinya, d'origen.
Vinyes de més de 10 anys, rendiments limitats, avui ho parlarem, barema manual, vinificació a la propietat, anyada única i traçabilitat total. Un nivell d'exigència molt alt que fa que avui dia només hi hagin una quinzena de caves de paratge qualificat. I per parlar-ne ens acompanyen dues veus que el treballen des de dins. Tenim amb nosaltres la Imma. Hola, Imma.
Hola.
Imma Pauses.
Què tal?
Molt bé. I també tenim la Maite Esteve de Vins al Cep. Hola.
Hola,
Maite.
Hola, què tal?
Molt bé. Elles dues elaboren caves de paratge qualificat en els seus cellers. I si us sembla, us presenteu vosaltres mateixes. Imma, explica'ns qui
ets. Perfecte. Jo sóc la Imma Pauses, treballo a Codorniu. Fa 18 anys que estic a Codorniu, dintre del Departament de Viticultura.
Molt bé, comprant raïm.
Això mateix. I bueno, com a responsable de compra de raïm pel celler de Sant Sadurní.
Molt
per
bé.
Tant, parlarem
més de... I 18
anys
de... parlant amb els pagesos,
això mateix,
coneixent el territori.
Els... Sí. Parlarem més de vinya que no pas dintre del celler. Tinc més experiència en vinya que no pas celler.
Molt bé. Molt bé. I la Maite, que ja l'havíem tingut aquí, a l'Empel.
Soc Maite Esteve, viticultora i directora del nostre celler i represento una de les quatre famílies que formem part del projecte de Vins al Cep.
Molt bé. Doncs res, per començar, quan parlem de paratge qualificat, una mica ja a la introducció, ho hem comentat, no?, que és un cava de finca, però... Què vol dir exactament quan parlem d'un cava de paratge qualificat? Parlem d'una vinya, del celler?
Per mi el nom ho diu tot, no? I seria el paratge, el lloc, és una vinya única. Sí que és veritat que a vegades a l'elaboració poden canviar moltes coses de la vinya, però jo crec que està més centrat en com és aquella vinya i en les característiques que fan que aquella vinya sigui especial. I sobretot una cosa que és la repetibilitat de la qualitat d'aquella vinya també, no?
Que a vegades clar, que això parla... és molt difícil, eh?
Sí. És això, doncs, que una vinya sigui en un lloc, paratge, molt top, que en diríem, o especial, i a més que la qualitat d'aquesta most o raïm o vi que en surti doncs, sigui de més alt nivell.
Clar, perquè aquí quan parlem de cava de paratge qualificat és d'una sola vinya o, per exemple, no. Vosaltres teniu dos o tres vinyes de diferents
exacte,
varietats,
Maite? Sí.
Explica'ns.
Sí, el concepte de paratge pot ser o una vinya única o pot ser un conjunt de diverses vinyes que són vinyes veïnes i que pertanyen a un paratge determinat. En el nostre cas doncs, són les tres vinyes més velles de Macabeu, Xarel·lo i Parellada, que totes tres conflueixen al torrent de Can Prats, per tant és el paratge de Can Prats, i bueno, estan en una zona determinada, amb uns sòls de la mateixa tipologia, i el nostre cava pues, representa l'assemblatge d'aquestes tres varietats, del mateix paratge.
De la mateixa vinya o conjunts de vinyes que tenen unes característiques determinades. I el vostre, per exemple, a Codorniu, quin paratge és, exactament?
Nosaltres actualment, dintre de Codorniu, tenim tres paratges amb zones totalment diferencials.
I feu tres caves diferents,
doncs? I fem tres caves de paratge. Un seria a Raïmat, amb Chardonnay, un Pinot a la Conca, el Tros Nou, i aquí al Penedès seria el cava de la Fideuera, que està al Garraf.
Molt bé. I llavors, aquest raïm, clar, cada any, com sabem, no? És a dir, tenim el terroir, la terra, la varietat de raïm, en aquest cas sempre han de ser vinyes de més de 10 anys d'aquest paratge, però clar, cada any la climatologia és diferent, no? Llavors, el repte és que aquest cava de paratge pugui mantenir unes característiques durant els anys, no? I tenir una repetibilitat que deies tu, no, Imma? Això és el repte?
Pues totalment, i cada cop més en aquests climes que tan variants. Però sí que és veritat que, com deia la Maite, tots aquests paratges o llocs únics o així, si algú han destacat és potser per això, no? Perquè de vinyes n'hi ha moltes, però que vinyes que hagis vist que sempre mantenen aquella essència, doncs potser per això se'ls dona la diferenciació de ser un paratge únic o especial. Per tant, la vinya mateixa ja potser s'ha seleccionat i s'ha fet paratge ella sola. Sí que és
molt
veritat
bé,
que per aconseguir-ho s'han de passar a certs certs
certificacions
dintre la DO, però bueno, elles mateixes, les vinyes, pues, s'han posicionat aquí, potser.
Elles mateixes ja han dit jo soc un paratge, perquè vosaltres, Maite, en teniu dos de caves de paratge?
Sí, ara en tenim dos. Tenim el Claró, que és aquest maca veutxarel·lo i parellada, que de fet va ser el primer cava biodinàmic que es va fer al món, i quan va sortir la categoria de cava paratge, jo vaig pensar que ja el teníem. O sigui, va ser molt fàcil, perquè ja fèiem un cava de paratge.
Ja el fèieu.
Ja es havia pensat com un cava, que no sabíem que hi hauria aquesta categoria, però ja pensàvem com que era un cava molt especial, que representava aquell origen, i que és un cava que només es podia fer d'aquelles vinyes, no de cap més vinya. I per tant, doncs, va ser així. Després el Blanc de Negres, que és del mateix paratge, perquè és una vinya veïna, però de Pinot Noir, i que també des de fa uns anys ja vam demanar que certifiqués com a vinya d'aquest paratge per fer un cava de paratge qualificat. I és 100% Pinot Noir.
Sí, perquè quan neix el cava de paratge és a l'any 2017, no? Amb el nou reglament. De fet, també els caves de paratge, pels que ens escolteu, tenen un segell que és daurat, no? És un segell daurat.
Sí, és un rombo.
Un rombo on diu cava de paratge singular, no? I a més, a part del que dèiem del paratge d'on neix, el raïm ha de ser barema manual, també el rendiment màxim per hectàrea, que això normalment no hi ha problema, però sabeu que, per exemple, de Guarda, fa dos anys era 12.000 quilos, ara l'any passat ho van agrupar, Guarda i Guarda Superior són 10.000 quilos hectàrea, però el cava de paratge és 8.000 quilos, per tant, ja també són menys quilos que pots treure, i després també l'extracció del most, és a dir, si normalment pel cava és un 66% del rendiment, no? dels quilos de raïm, litres de vives i cava, en aquest cas és un 56%. És a dir, tenim que el rendiment de premsa també ha de ser menys. Hi ha tot un reglament. I a més també, en el moment que es presenta el cava de paratge, hi ha un comitè de tast, no? Hi ha uns periodistes que has d'anar allà davant a defensar-lo, no? Com funciona això, Maite, tu que l'has hagut de defensar?
Sí, és com fer un examen oral, bàsicament,
sí,
no?
Sí, de fet, és una mica així, amb el teu cava, sí. El presentes.
Hi ha un moment, que és el moment perquè et qualifiquin aquest cava com a cava de paratge. Jo aquest any ho vaig fer, doncs, defensant davant d'experts, d'explicar el perquè d'aquest cava de paratge, l'origen, i després també, d'alguna manera, has d'explicar per què, a part de pel tema del sol i per la tipicitat de la varietat, però que aquesta vinya, com deia la Imma, durant anys has pogut elaborar un cava que t'ha donat un prestigi, perquè ha demostrat que la qualitat és altíssima, no? O sigui, és un conjunt de coses.
Sí, també en el dossier, perdona, Maite, també et demanen, doncs, que justifiquis aquest cava, els anys que té i els premis que ha anat aconseguint durant la seva llarga vida, no? Sí, la vida que ha tingut ja abans de ser qualificat.
Però després cada anyada també té que passar, igual que
el
pot passar un gran reserva, un comitè de tast, i per això un cava de paratge no tens per què fer-lo cada any. Si tu tens un llistó d'exigència molt alt, doncs hi ha anys que per circumstàncies bàsicament, doncs, de clima, doncs a lo millor penses que no ha arribat, tot i sent excel·lent,
totalment d'acord, i tant,
però que no ha arribat a lo que tu voldries, i per tant aquella anyada no està bé. Jo crec que la riquesa també del cava de paratge és que és anyada única i que cada anyada és diferent, però a lo millor algun any, doncs aquell any no el qualifiques com a cava de paratge, no passa res.
Perquè després també el que dèiem, no?, que durant l'elaboració en el celler també hem de pensar que aquest raïm que entra al celler d'aquest paratge, no?, ha de tenir una primera fermentació per transformar-se en vi, no?, i després la segona fermentació dins l'ampolla per fer el cava i la criança. Per tant, tindrem processos on anirem canviant una mica el perfil. Llavors, aquí és on és el repte, no?, també, de com durant tot el procés d'elaboració no perdi la identitat del terroir, no?
Anar-lo cuidant, això mateix.
L'has d'acabar de moldejar, no? Però jo crec que també és important una mica el concepte que tu vols de lo que sigui aquell cava paratge. Per exemple, en el nostre cas, doncs, el primer any, ni el segon ni el tercer, vam fer la criança amb tap de suro, però va arribar un moment que vam dir, doncs, voldrem portar aquest cava a la màxima expressió de lo que seria un cava molt treballat o un cava buscant també els orígens de com es feia abans, no? De tap de suro, remenar les ampolles doncs, durant la llarga criança nostra, que són 10 anys, doncs, dues vegades
el
remenar...
El remuage,
sí,
és a dir...
Sí, el cop de ponye, o com es digui, el remuage...
No, no, expliquem-ho. Bueno, és a dir, que estan les ampolles, expliquem que...
Amb rima, fent la criança, hi ha uns llevats, no?, que estan una mica estàtics, sí. No?, i el que volem és fer-los treballar una mica, i la manera és, com es fa en molts llocs, doncs, agafar ampolla per ampolla, és una feina manual, remenar les ampolles perquè aquests llevats tornin una mica a fer, a barrejar-se amb aquest
tornar
lli.
A posar en contacte la
exacte,
mare
perquè treballi una cava, fer-la treballar, tot i que
no s'adormin, que no s'adormin
l'autòlisis, no? I aquest procés d'autòlisis. Llavors, feu això també.
Sí, ho fem dues vegades durant la criança. Bueno, és buscar, no sé, hi ha la gent teva... que diu que això desvirtua, potser, la mínima intervenció que tu vols aconseguir, però per l'altra vols... Bueno, és una
la
mica...
màxima expressió, el màxim caràcter sí. que tingui aquest producte. No?
Sí, sí, jo crec que el repte neix des de la vinya, des del principi, com mimes aquell producte, no? Com de, sí. des de la vinya fins al celler posar el màxim d'atenció perquè bueno, per mantingui aquesta expressió diferencial.
Mm. I, i també el fet de... Abans parlàvem no, del copatge, que ja el copatge és a la vinya, i després també el fet de que, ja ho apuntaves tu, Maite, no? Que hi ha una anyada que potser no ens sembla que té la qualitat, per tant, no cal que fem cava de paratge cada any, sinó quan el tinguem, però després també el fet de que no es poden fer copatge de diferents anyades. Això tampoc, no?
No
llavors també és una altra limitació, però que alhora el fa més autèntic, més personal, no? Més característic d'aquell paratge on neix, no? I llavors, a part de tot el que hem anat dient, per què penseu doncs, que són tan especials aquests caves de paratge? I després també us volia preguntar, amb què el maridaríeu? Que no em digueu les ostres, perquè això és molt típic, però com us imagineu aquell moment d'obrir una ampolla de cava de paratge?
Els maridatges, la veritat és que jo sempre he pensat que cada un ha de triar què és el que més li agrada per poder un cava. Jo me'n recordo que fa molts anys m'explicaven que els caves més tops hi ha gent que els combinava amb pizza, no? Jo pensava, ostres, amb pizza,
sí?
Però després, amb els anys, realment, si t'agrada molt la pizza
i tens un molt bon cava de paratge...
La veritat és que per tu és el maridatge perfecte. Per tant, amb això de maridatge, i com que tampoc en tinc formació, jo diria que amb el que més t'agradi. No sé si la Maite potser...
Sí, jo sempre dic que el maridatge és el que et demana el cos.
Total.
Molt bé.
I jo, per exemple, m'agrada molt, com si fos un, no sé, un armanyac, obrir un cava de paratge que té molta criança, que és un cava que es va obrint, que tu te'l poses a la copa, que al cap de 5 minuts ha canviat, doncs te sentes, inclús... M'agrada prendre-me'l, el cloro ho faig a vegades, sense maridar. Em prenc una copa sola.
Sol. El moment,
sol.
La veritat
és que i faig dos globs, el deixo dos globs més, perquè a més no cal prendre'ls molt freds, aquests
caves per poder total. Apreciar tot el
I,
que tenen.
I
no?
disfrutar-lo.
Total.
No cal maridar-lo, tampoc. Mm-hmm.
Total, estic amb tu ara, Maite. Bueno. Esborro lo de la pizza
no,
i ho deixo amb això. No, és que és veritat, són productes que... Que
per si sols ja tenen tanta cosa,
també,
no?
I que pel consumidor pues, mereix la mateixa atenció que li hem estat posant durant la resta doncs, en aquell cava. Per tant, molt, molt bon maridatge, el que sigui només amb bona companyia.
Amb tu mateix, no?
Amb tu mateix.
Sí. Però sí que és veritat que quan obrim aquests caves tan especials, els grans reserves o els caves de paratge, sí que és veritat que vas veient com van canviant al llarg de l'estona. És a dir, hem de pensar doncs, que han estat 10 anys dins l'ampolla, que els hem obert i els hem desgorjat per treure la mare, després li han posat el tap de suro, però en aquell moment quan l'obres, la primera copa al cap de 10 minuts ja els aromes t'han canviat radicalment.
Totalment.
És una cosa que també recomano, de deixar allò la copa que es vagi expressant i vas veient aquesta qualitat dels aromes, aquesta qualitat de, també a nivell de boca, no? dels gustos, com va canviant. Llavors, és superinteressant el que apuntaves de dir, Maite, de jo sola amb aquest cava i el vaig gaudint i vaig veient com va evolucionant, no? És una cosa que recomano també de fer perquè veus l'expressió, no? Pensem això que són d'un paratge únic, d'una vinya única i després tot aquest temps de criança que tenen a les caves, no? Amb les mares, amb aquesta mare que li donarà aquestes característiques. I de fet, per què penseu que aquests paratges d'aquí són tan importants o aporten tant? Dèiem pel sol, pel clima...
Sí, jo... Una cosa de les que m'inquieta més del cava de paratge potser seria que no es pot definir quins són els paràmetres d'una millor vinya o d'un millor lloc per ser paratge, perquè cada lloc té el seu clima, microclima, però també té el seu sol, o sigui, no hi ha sol que sigui millor ni res, no. És el conjunt de coses en aquell lloc. Llavors, per mi, el que fa especial aquest projecte o que em fa... és doncs, saber on està el paratge. Clar, darrere, quan ja t'hi dediques, doncs, tens aquesta inquietud, no? I quan has estat a diferents paratges, doncs, anar a veure els paratges. Però realment és aquesta inquietud de que cada vinya pot ser diferent, cada sol pot ser diferent, cada rendiment pot ser diferent, perquè a vegades parlem de vinyes que sí que has dit tu que han de ser menys de 8.000, però hi pot haver doncs, vinyes que faran 3, 4, 6 i 8.
Sí, normalment són vinyes velles que fan sí. molt poc rendiment.
Molt poc rendiment, no? Però és això, que no és estàndard com ha de ser ni el sol, ni el rendiment, no. ni res.
Jo crec que són sensacions, també. Mm. Sensacions de quan treballes la vinya i durant molts anys has entrat raïm d'aquella vinya i dius, no sé per què, però el raïm i el vi que dona aquesta vinya és especial.
Sí, sí.
I a lo millor no és molt científic. O sigui, no és que hagis analitzat el sol i tingui sinó que dius, aquesta vinya, i això ja jo ja sentia dir el meu pare sí. i el meu avi, no, que deien, aquesta vinya dona molt bon vi. Sí, sí.
Perquè... Jo a vegades li dic, vinyes, uau! Sí, no, vas a un lloc i dius, uau!
Sí.
No? I dic,
sí,
això sí, pot sí. ser paratge.
I quan entres al raïm i fas el vi, hi ha aquell vi... Ja
jo,
separes,
ja demostrant.
Jo de moltes
ja.
vegades també ho explico de la, el, quan, del fet de quan t'arriba aquell raïm, que tu ja has vist la vinya d'on prové, sí. t'entra aquell raïm i l'estàs elaborant, és que ja ho veus com serà sí. la qualitat d'aquest vi, d'aquest most. És a dir,
Total.
Hi ha la vinya, no? Això que diem sempre, no? que realment neix a la vinya, i sobretot
Totalment.
També quan tastes el raïm, no? Moltes vegades veus vinyes que, ah, mira, ui, no, tinc una vinya que és molt bona i tal. Vas allà, tastes el raïm i dius, ui, ja no és guau, eh?
Sí, ja no.
I tens
bueno,
aquella
és,
vinya
és bo,
que...
És bo, però no té res
no
que
té
digui...
No té especial,
res
diferent.
Especial. No et sí, sí, diu res especial, sí, sí, això és com altres coses, no? És el mateix. Mm. Les sensacions sí, són sí. importants.
També és molt com buscar on la varietat es pot expressar millor, no? També, que són aquestes vinyes ja, o sigui, a vegades... doncs hi haurà doncs, un xarel·lo doncs, que és molt més volgarraf que no pas a una altra zona i bueno, el projecte en el nostre cas neix una mica així. Nosaltres com que tenim vinyes o paratges en diferents zones, busquem que en cada paratge sigui la vinya que allà s'expressa millor, que també és important.
De vinya i de varietat.
Sí, sí.
Molt bé. Molt bé, doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més del cava de paratge.
Sí, que la
Digues,
gent...
Maite.
Begui més cava de paratge i, i l'apreciï, que la gent, o sigui, realment crec que no hi ha cap cava de paratge que valgui, que costi el que val.
Ja. Yeah.
Perquè la feina que hi ha al darrere i això, no?, de cuidar cada esglaó, ja m'agradaria. Poder.
Sí, sí, sí.
No, perquè al final ens podem dir molt que el cava neix a la vinya i la màxima expressió d'un cava que neix a la vinya és el cava de paratge qualificat,
Totalment.
Perquè neix en aquest paratge.
Sí, sí.
Per tant, podem dir molt, però un cava de vinya és aquest. És a dir, el cava que ha estat qualificat com a paratge i que té aquest segell, no?, de cava de paratge qualificat.
Totalment, sí, sí.
Molt bé. Doncs res, doncs avui hem parlat del cava de paratge, no?, d'aquelles vinyes. Uau, m'ha agradat molt això, ens ho apuntem. I sobretot aquests caves que demanen la tècnica, la criança, no?, però en realitat hem parlat d'un origen, d'aquests caves que neixen en un origen, en una finca, d'un tros de terra que any rere any es transforma en vi i després en cava. El cava de paratge qualificat és això, una vinya, una mirada i moltes decisions, perquè al final no tastem només un cava, tastem un lloc, i aquest és el cava que tastem, un territori, un paisatge i una vinya. Moltes gràcies, Imma i Maite,
gràcies
per compartir-ho amb nosaltres. I a vosaltres també, gràcies per ser-hi i ens escoltem el pròxim Empel.
aquell vespre d'estiu va canviar tot. A la panxa papallones et penso tota l'estona. I van passant els mesos i ja ets la meva persona preferida per tota la vida. Només vull que passi el temps per seguir sumant moments i que no em deixis mai de la mà. Aquest estiu serà nostre, el Pedro...
Marxem, queden un parell de minuts d'aquest dijous a l'antena del Penedès en xarxa i, com sempre, gaudint de bona música amb aquest És meravellós d'Àuria Franch, un dels nous valors d'aquesta escena 2026. Amb ella ens acomiadem, posem el punt i final a aquestes 3 hores de ràdio. Demà és divendres, ens retrobem a partir de les 9:06. Hi haurà la meteo del cap de setmana important per si es mantenen aquestes pluges anunciades per avui. El Marc ens dirà el què. Hi haurà esports. Seguirem amb la nostra roda d'alcaldes, pendents de l'actualitat alt i baix penedesenca, que recollirem a l'espai de l'entrevista o a l'agenda al detall. El Miquel Felip ens portarà les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana i acabarem amb una recomanació també de cap de setmana al territori penedès. Gràcies i fins demà.
Anem a Menorca, la furgo al costat del far. Si l'aigua és freda, em banyo en els teus ulls de mar. Llevar-me despentinada dins la teva abraçada. I ara el món es para davant la meva cara preferida.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.